95.2 Ràdio.
La Municipal de Terrassa. Hora. A la Ràdio Municipal de Terrassa, primera hora.
Què tal? Benvinguts. Bon dia. Són 9:15 del matí. Us parla Francesc Novell. Avui és dilluns 16 d'octubre de 2017. Carles Puigdemont, el president de la Generalitat, no contesta ni sí ni no i ofereix 2 mesos de diàleg per obrir una negociació. És la resposta del president català al requeriment del govern espanyol. No ha contestat ni sí, ha declarat la independència, ni no, només referma la seva aposta pel diàleg i en aquest sentit ofereix 2 mesos de diàleg per obrir una negociació. El president apunta que la suspensió del mandat polític sorgit de les urnes el dia 1 d'octubre és una mostra clara de la voluntat de trobar una solució i no l'enfrontament. Afegeix que la proposta de diàleg és sincera i honesta i parla d'un període de 2 mesos on el principal objectiu és emplaçar el diàleg i que totes les personalitats i institucions que s'han interessat pel camí de la negociació tinguin oportunitat d'explotar-lo. Acaba la carta a Mariano Rajoy amb 2 peticions. La primera, que es reverteixi la repressió contra el poble i el govern de Catalunya. La segona és que es concreti el més aviat possible una trobada que permeti avançar en acords. Així, a grans trets, aquesta és la resposta de Puigdemont, que no contesta ni sí ni no, i ofereix 2 mesos de diàleg per obrir una negociació. Tot plegat en el dia en què Trapero, el major dels Mossos d'Esquadra, Jordi Sánchez, el president de l'ANC i Cuixart, el president d'Òmnium Cultural, tornen a declarar a l'Audiència Nacional per sedició. També dir-vos que prop de 200.000 persones han demanat a Ensenyament que denunciï García Albiol, el president del PP català, per calúmnies. I també el cap de setmana ens deixa que govern espanyol, Partit Popular i PSOE demanen a Puigdemont que es faci enrere. Pel que fa a la informació d'àmbit local, aquest cap de setmana, i per ser més exactes aquest diumenge, s'ha viscut l'acte institucional, l'homenatge institucional a Lluís Companys a Terrassa. Té la informació Laia Miranda.
Terrassa s'ha celebrat un acte d'homenatge a Lluís Companys amb motiu del Dia Nacional en memòria de les víctimes de la Guerra Civil i del franquisme. A les 12 del migdia s'ha fet aquest homenatge a la plaça Lluís Companys amb una 50ena de persones i membres dels grups polítics del PSC, Terrassa en Comú, PDeCAT i Esquerra Republicana Moviment d'Esquerres. Meritxell Lluís, regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, ha estat l'encarregada de llegir el manifest de la Junta de Portaveus, on ha recordat la figura del president Companys i ha demanat més justícia social i llibertat.
Catalunya és un país que lluita per ser millor i per ser més just. Un país que, si no és més just, no serà lliure. I que, si no és lliure, no serà del tot just. La justícia social i la llibertat nacional són el mateix. És, doncs, en memòria de tanta gent com Companys, que continuarem endavant fins tenir un país lliure i just.
Meritxell Lluís també ha parlat de les paraules de Pablo Casado referents a Lluís Companys.
D'altra banda, aquests dies, un diputat molt rellevant del Congrés s'ha posat en boca el president Companys. Ha suggerit, i utilitzo un verb molt suau, que el president Puigdemont pot acabar de la mateixa manera que el president Companys. És simplement indigne, menyspreable, inconcebible. No només no hi ha voluntat de restitució d'una monstruositat històrica, sinó que l'esperit de venjança es torna a imposar.
En acabar el manifest s'ha fet un minut de silenci i l'actor Francesc Falguera ha fet una lectura d'un poema d'Aventura Gasol dedicat a Lluís Companys.
I aquell que un dia acaronà la pàtria amb el peu nu i es feu pols amb la terra que la ferra, no podem dir que és mort. Ell s'ha fet terra. I aquesta terra ets tu. I ets tu. I ets tu.
Després d'això s'ha fet l'ofrena floral amb el cant dels ocells a càrrec de la flautista del Conservatori, Alba Valero. Al final de l'acte s'ha cantat l'himne de Catalunya.
També el cap de setmana ens deixa a Terrassa, que ha acollit el 69è concurs nacional de sardanes i també ha celebrat el tercer concurs de ratafia. De nou, tornant a la informació més general, en aquests moments alerta, alarma a Galícia pels focs que cremen més d'un centenar en gran part de Galícia i també part del nord de Portugal, la majoria d'ells intencionats. De moment, aquests incendis han deixat ja 3 morts. També hi ha 2 desapareguts en més d'un centenar de focs actius, alguns a tocar de nuclis urbans. I deixem un cap de setmana llarg en què les carreteres catalanes ens han deixat 9 morts en un pont del Pilar tràgic. 9 morts, una de les víctimes, veïna de Terrassa, una jove de 29 anys que moria en la matinada de dissabte. I també dir-vos que ha estat detingut l'home acusat de matar la seva exparella a Rubí aquest cap de setmana. Era detingut a Cornellà. Pel que fa als esports, d'aquí uns moments tindrem el Miqui Romagosa, que ens explicarà com ha anat el cap de setmana. D'una banda, el Terrassa empat al camp del líder, l'Espanyol B, 2-2, un empat que es pot considerar positiu perquè el Terrassa sempre va anar a remolc del conjunt del filial de l'Espanyol, que, per cert, no ha aconseguit la 9ª victòria consecutiva. A la primera catalana, empat del Sant Cristòbal, 1-1 a casa en el seu partit del grup segon de primera catalana. En parlarem d'aquí uns moments, són les 8:36 minuts, àrea de servei. Primer amb la informació del trànsit. Matí complicat pel que fa a la xarxa viària catalana a la nostra demarcació. Des del RAC, Laia Paretas, bon dia.
Bon dia. A aquesta hora destaquem circulació amb retencions a l'AP7 a l'altura del Papiol en sentit sud cap a Martorell. També destaquem aturades a les principals vies d'accés a la ciutat de Barcelona. Per exemple, des del Vallès, força carregada a la C16 als túnels de Vallvidrera cap a la capital catalana, la C17. Aturades a Mollet del Vallès en sentit Barcelona i a Lliçà de Vall, direcció nord cap a Vic. També a aquesta hora destaquem aturades i retencions a la C58, a Badia del Vallès en sentit Barcelona, també entrant a la ciutat per l'avinguda Meridiana i també en sentit contrari a Ripollet, direcció Terrassa. També a les rondes, ara mateix hi ha aturades en els dos sentits de la marxa. És tot des del RAC, bon dia.
I ara la informació del temps, abans de passar a la informació del trànsit de la nostra ciutat, de la mà de la Maribel Acevedo. Pel que fa a la informació meteorològica, estem pendents de l'evolució de l'impacte de l'històric huracà Ofèlia a Irlanda. Catalunya continuem amb un temps molt estable com a conseqüència de les altes pressions ubicades al Mediterrani. Per tant, la calma meteorològica es traduirà avui en un cel molt assolellat cap a Ponent i al Pirineu. A la Catalunya central, com a l'entorn del litoral i prelitoral, alternaran les clarianes amb els bancs de boira o núvols. Temperatura sense canvis. Per demà dimarts, la inestabilitat començarà a guanyar temps i terreny i és possible que arribin els primers ruixats de tarda pel sud. La temperatura també començarà a baixar, però no a tot arreu. Ara mateix tenim a Terrassa una temperatura de 16 graus. I tenim ja el contacte amb la Maribel Acevedo des de la Prefectura de la Policia Municipal. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Francesc, i a tota l'audiència. Avui dilluns, iniciant la setmana amb el trànsit prou tranquil, sobretot el cinturó format per l'Avinguda del Vallès, l'Avinguda Béjar i la Ronda de Ponent. Les càmeres de control de trànsit mostren alguna aglomeració de vehicles a la carretera de Rubí en sentit als afores de la ciutat, sobretot concentrats a les zones de les Fonts de Terrassa. Circulació densa, però sense retenció de vehicles en el sentit sud de la Rambleta del Paralegre com en direcció al portal de Sant Roc. Circulació normal al carrer de Topet en direcció a la plaça Doctor Robert, que se suposa que anirà en increment a mesura que ens acostem a l'hora d'entrada als col·legis. En relació als trams de via previstos per avui més importants, tan sols cal destacar el carrer Bernat de l'Om, número 24, de 9:30 a 11 hores. I de moment això és tot des de la Prefectura de la Policia Municipal de Terrassa. Que tingueu un bon dia i fins demà.
Gràcies, Maribel. Són ja les 8:39 minuts. Sortim al quiosc. El repàs a la premsa per saber què diuen avui els diaris. Tenim, per exemple, la premsa catalana, la que s'ha dit a Barcelona. El diari La Vanguardia diu que Rajoy rebutja una resposta ambigua de Carles Puigdemont. El foc invisible de Javier Sierra s'emporta al planeta i els inversors temen que la inestabilitat política torni a frenar la borsa. Al diari El Periódico de Catalunya, amb l'ai al cor, el govern activarà el 155 si el president és ambigu. La decisió de Puigdemont sobre la TUI condicionarà l'autogovern, el progrés i la convivència entre els catalans. També diu que Barcelona està sota l'estrès del 17A i el planeta aposta per Javier Sierra en la recerca del Sant Grial. També diu que Àustria gira a la dreta, a la ultradreta, per ser més exactes. El diari El Punt Avui, Puigdemont manté l'oferta de diàleg. El diari Ara, Puigdemont insistirà en el diàleg. Són titulars de la premsa catalana, la que s'edita a Barcelona. Premsa Ara de Madrid, la que s'edita a la capital d'Espanya. El diari ABC, la Fiscalia s'inclina per no demanar presó avui per Trapero. El diari La Razón, Rajoy assumirà d'immediat el control dels Mossos amb el 155. El diari El País, el govern espanyol prioritzarà el control dels Mossos d'Esquadra i les finances. Rajoy es planteja nomenar un delegat territorial per substituir Puigdemont. En aquest sentit, sona el nom de Millo, el delegat del govern de Catalunya, el terrassenc Millo, resident a Rubí, com a possible substitut de Puigdemont, segons aquesta informació de El País. El diari El Mundo, Cruïlla històrica, parla de l'homenatge ahir a Lluís Companys i empresaris del 3% tenien el contacte de tots els tresorers de Convergència. Tanquem aquest bloc amb les efemèrides. Tal dia com el d'avui, un 16 d'octubre, però de l'any 1998, detenien Augusto Pinochet a Londres, acusat de l'assassinat de ciutadans espanyols. En uns moments, aquí a primera hora, els esports amb el Miqui Romagosa, 8:42.
Primera hora. A la Ràdio Municipal de Terrassa, primera hora.
Diari de Terrassa estrena una nova edició, ara en format digital. Una pàgina web amb tota la informació que necessites, amb més notícies i l'actualitat al moment. El teu diari de sempre, ara a la xarxa en format digital i en presència a les xarxes socials. Tot allò que t'interessa saber a l'abast de la mà i en el format més actual. I també el teu diari de Terrassa de sempre en paper al teu quiosc. Perquè tot allò que passa a la teva ciutat ho sap i t'ho explica Diari de Terrassa. Ara també el teu diari digital. Subscriu-te. Més informació a www.diaridaterrassa.es.
Noi, que brut portes el cotxe, no?
Tens raó. Fa dies que l'he de netejar, però no tinc temps.
I per què no el portes a Fopar?
Fopar?
No els coneixes? Et deixen el cotxe impecable, per dins i per fora.
I on estan?
Al carrer Campiones Olímpiques 36, al costat del camp de futbol del Terrassa Futbol Club. Obren de dilluns a dissabte.
Avui mateix me n'hi vaig.
I també demana que et netegin bé la tapisseria, amb aquestes taques...
Està bé, està bé.
Pots demanar hora també a través de la web fopar.cat. Donem ocupació a persones amb discapacitat intel·lectual. Compra amb valor social.
A la Funerària Municipal de Terrassa, el nostre objectiu és oferir al ciutadà un servei ple de sentiments. Per això, posem a disposició de tots els terrassencs el telèfon gratuït d'assistència, una línia 900 per atendre on sigui necessari tots els tràmits i gestions en casa de funció. 900-268-268, telèfon gratuït d'assistència de funerària, a la seva atenció les 24 hores per atendre'l amb agilitat, eficàcia i tacte. Recordi, 900-268-268. Nosaltres ens ocupem de tot. Funerària, un servei ple de sentiments.
El submarí, un viatge al fons de l'actualitat. De dilluns a divendres, agafem el timó per explorar la ciutat. Dues hores d'immersió que faran sonar tots els radars. D'11 a 1 del migdia, deixa't seduir pel submarí.
Primera Hora. A la Ràdio Municipal de Terrassa, Primera Hora.
Ens acostem ja a 9:15 del matí. Això és Primera Hora, moment per repassar el més destacat del cap de setmana esportiu, que ve marcat per l'empat. De fet, el Terrassa s'està abonant una i una altra vegada a l'empat. Porta ja a les darreres jornades empatant els seus partits. Això fa que s'allunyi mica en mica de la zona de play-off. Ahir jugava al camp de l'Espanyol B, líder de la competició. Un equip que portava 8 victòries consecutives i que ahir no va obtenir la novena perquè Amantini va aconseguir quan quedava poquet per acabar el partit, va aconseguir el gol de la igualada final. Això i més, tot l'esport del cap de setmana, de la mà i de la veu del Miqui Romagosa, que el tenim ja mateix aquí. Hola, Miqui, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Francesc. Comencem un nou repàs del cap de setmana esportiu amb l'empat del Terrassa, ahir al camp de la ciutat esportiva de l'Espanyol. També el Sant Cristòbal, que després d'avançar-se al marcador i aconseguir 3 victòries en els 3 primers partits a casa, ha vist com els 2 primers punts marxen de Can Anglada. I també repassarem el món de l'hoquei, on hem tingut un partit força interessant, el que jugaven el Júnior i l'Atlètic de Terrassa. Era la primera vegada que s'enfrontava Roger Pallarols al seu exequip, ara a les files del conjunt de Sant Cugat, i també teníem un derbi a la divisió d'honor femenina. Finalment, el Club Pegara es va portar la victòria, 3 punts importants per l'equip del Pla del Bonaire. Però comencem, com sempre, amb el futbol, i comencem amb el Terrassa, que aconseguia un empat força important. És el 5è consecutiu del Terrassa, després d'empatar un resultat que s'havia posat força complicat pels agarencs en els darrers instants de partit. Un maig que no va començar gaire bé pels agarencs, ja que al minut 4 el conjunt espanyolista va marcar a l'1-0. En el minut 4, per tant, quedava molt partit per endavant i el Terrassa veia, doncs, com una errada defensiva podia marcar el partit. Carlos Martínez rematava, doncs, una jugada que va començar agut, i la veritat és que és per veure-la després a l'informatiu, perquè la veritat és que és un gran gol el de Carlos Martínez i també la passada de Guti. El descans es va arribar amb el resultat d'empat a 1 i a la segona meitat l'Espanyol, doncs, va tenir minuts de domini, els primers sobretot, i després el Terrassa va agafar el relleu d'aquest domini de partit. Al minut 71 Pol Lozano marcava el 2-1, que semblava que seria definitiu perquè l'Espanyol, doncs, fins i tot va tenir alguna oportunitat més per marcar el tercer, però a partir d'aquí el Terrassa va reaccionar i es va mostrar molt més sòlid que el seu rival. Amantini, a la sortida d'una falta, va marcar el 2-2 definitiu, i fins i tot el Terrassa va tenir en els darrers instants de partit, que va ser una autèntica bogeria i que va poder passar absolutament de tot, oportunitats per marcar gols. Fins i tot la darrera ocasió, l'últim llançament de falta, va ser pels de Cristian García. Un Espanyol B entrenat per un ex del Terrassa, David Gallego, que ha vist com el conjunt del Terrassa, doncs, li treia els primers 2 punts de la ciutat esportiva, ja que recordem que l'únic empat que va aconseguir l'Espanyol va ser a la primera jornada davant el Castelldefels. Per tant, anem a escoltar protagonistes que analitzen aquesta victòria, entre cometes, pel Terrassa, perquè, doncs, el gol ha arribat al minut 89, i petita derrota per l'Espanyol B, que veu com marxen aquests 2 primers punts. Escoltem a David Gallego, l'entrenador de l'Espanyol B, valorant aquest empat a 2 final.
Sí, bueno, evidentemente, cuando hay 2 propuestas de equipo atractivo, hay que quieren generar ventajas, que quieren ser dominador del juego, que quieren presionar arriba, pues se ven este tipo de partidos. La verdad es que, bueno, lo que me esperaba. Un guión de lo que me esperaba, y el que estuviera más acertado en la última fase iba a ganar el partido. No estamos más o menos los dos así, pues se acabó en empate. Mira, yo creo que la primera parte, ellos han sido mejores en el juego, no hayan tenido muchas ocasiones, pero en el juego han estado mejor que nosotros, y ahí me es como te diría yo, no por criticar al equipo, pero he visto al Terrassa más ilusionado en el partido que a nosotros.
I ara escoltem a Cristian García valorant aquest punt aconseguit pels agarencs a la ciutat esportiva de l'Espanyol.
Bueno, me quedo que al final hemos sido capaces de sacar algo positivo de un campo difícil, que después cómo se puso el partido en la primera parte, minuto 7 u 8, el fallo de la salida de balón, hemos sabido reponernos. Yo creo que en la primera parte, después del empate, hemos estado mucho mejor. A veces que nos metíamos en bloque bajo porque ellos tienen mucho juego interior y hemos trabajado bien, no han tirado puerta en la primera parte, que recuerde yo. Y la segunda, bueno, al final ellos han hecho un paso adelante, nosotros también por ir al partido nos hemos dibujado un poco, ha sido alternancia, pero antes del 2-1 nosotros hemos tenido una muy clara que no ha entrado y bueno, y al final el fútbol es acertar. Luego el partido se ha vuelto un poco loco para ellos, para nosotros, hemos conseguido estrategia y bueno, un punto.
Seguim escoltant a Cristian García parlant i analitzant del joc del seu equip.
Sí, al final cuando metes el 2-2, cuando minuto 85, nosotros, la filosofía mía es de ir a buscar el partido, el empate no me vale. Al final los empates te penalizan, hemos ido a buscar el partido y está claro que las transiciones ellos era a ver quién acertaba. Ellos han tenido una más clara que nosotros, pero bueno, me voy contento con el desgaste del equipo y la personalidad que ha tenido después de poderse 1-0 con semi-regalos de nosotros, pero bueno, yo creo que el equipo sigue creciendo, pero no nos da para ganar y hay que seguir trabajando.
El Terrassa assumeix riscos en defensa, d'això també li hem preguntat a Cristian García, ja que el 1-0 doncs ha vingut d'un error per voler controlar, per voler sortir en pilota controlada.
Sí, 10 partidos, un gol. Entonces, como escuché a un buen entrenador, nadie me asegura que si le pego para arriba no va a volver antes, quiero tener el balón. Nosotros hemos propuesto tener el balón, yo creo que en la segunda parte hemos salido muchas veces con el balón controlado. Ellos, en cambio, nunca querían jugar, le pegan siempre la segunda jugada y ahí hemos estado un poco en el gol, un poco blanditos y bueno, nos han metido el gol. Pero bueno, la filosofía va a seguir lo mismo, empatemos, ganemos o perdamos.
De seguida escoltarem a Pablo Mantini, però sobre el gol, sobre la importància del gol aconseguit pel jugador argentí, li han preguntat al tècnic del Terrassa.
Sí, está claro que para Pablo recuperarlo es importante, en estrategia es un jugador importante y a nivel de grupo también. Está claro que el gol pues les acelera un poco su tema personal y a partir de ahí pues, bueno, seguir trabajando, pensar ya en descansar hoy, pensar el lunes en el Ascó y que tenemos otro partido importante el domingo.
I un últim tall de Cristian García parlant de que aquests empats del Terrassa penalitzen moltíssim perquè els rivals de la zona alta, doncs la majoria estan aconseguint victòries i això fa doncs que la distància cada vegada sigui més àmplia i els equips estiguin més lluny.
Sí, claro que penaliza. Al final el fútbol jugamos. Yo tengo esta idea futbolística de arriesgar es para ganar, no para empatar. Si no me metería con dos líneas de cuatro atrás a ver qué pasa y empatar. Mi filosofía es ganar. Ahora mismo sé que es difícil jugar como jugamos, pero estoy súper orgulloso de venir a campo el Español y que la gente tenga personalidad después del minuto 6, que seamos capaces de seguir jugando al fútbol.
I seguim escoltant protagonistes. Ara escoltem el defensa del Terrassa, Pablo Mantini, que valora l'empat aconseguit a la Ciutat Esportiva. Un empat on ha tingut molt a veure, ha aconseguit el gol del 2-2 final i a més amb una dedicatòria molt especial. Escoltem a Pablo Mantini, el defensa del Terrassa.
Sí, hacía tiempo que lo buscaba y ha llegado. Estoy contento primero por ayudar al equipo a sumar y luego pues bueno, por la dedicatoria a mi niño. Sí, la verdad es que bueno, son momentos complicados. Aún estamos ahí y bueno, no queda otra que seguir adelante, pero bueno, aquí tengo una responsabilidad y vengo a competir y ayudar al equipo en lo que puedo.
També hi ha hagut una jugada polèmica en el temps afegit on el mateix Pablo Mantini doncs ha protestat a l'àrbitre un penal. D'això també li hem preguntat al jugador del Terrassa.
Para mí sí, pero muy claro además. A mí me lo pitan, en mi área me lo pitan, en contra. No lo ha querido pitar, pero es clarísimo. Hacemos ahí un bloqueo y me iba a quedar solo y me está agarrando. Pero bueno, ¿qué te voy a decir? Son decisiones que toman en ese momento, no la ha querido tomar a favor nuestro y bueno, pues poco más podemos hacer.
A la primera catalana, empat del Sant Cristóbal davant l'Unificació Bellvitge. El conjunt d'Oliver Vallabrigà ha trencat la ratxa que portava el municipal de Can Anglada de 3 victòries en els 3 primers partits i també ha encaixat el primer gol. Tot i que el conjunt agarengues va avançar al marcador, el conjunt visitant va aconseguir l'empat i al final doncs, dels 90 minuts doncs es va arribar amb aquest resultat que deixa el Sant Cristòbal a la zona mitja de la classificació amb 10 punts. I abans d'acabar parlem d'hoquei herba, perquè aquest cap de setmana teníem dos partits destacats, un en categoria masculina i l'altre a la categoria femenina. En categoria masculina, dissabte es disputava el partit entre el júnior de Roger Pallarols davant l'Atlètic de Terrassa. El Lagarenc s'enfrontava per primera vegada al seu exequip. Es van enfrontar al Campionat de Catalunya, però aquesta era la primera vegada en competició de Lliga. El conjunt de Sant Cugat guanyava per 2-0 i atenció, perquè és un nou convidat a la festa amb els equips que estan a la zona alta de la classificació. El Polo és el líder després d'aconseguir una nova victòria 3-1 davant la Complutense, i atenció perquè el Club de Campo continua a la zona alta, però és que també tenim el Club Egara i l'Atlètic de Terrassa juntament amb el Júnior. Per tant, cada vegada més doncs queda clar que els equips comencen a tenir ja definides les seves posicions amb un nou convidat, com és el conjunt de Sant Cugat. En categoria femenina, un gol de Fuentes ha sentenciat el derbi per al conjunt del Pla del Bonaire. Al final del partit, Club Deportiu Terrassa 0, Club Egara 1. Escoltem els entrenadors. En primer lloc, escoltem l'entrenador guanyador, Andrew Wilson, és l'entrenador del Club Egara.
Yo creo que ha sido un partido muy parecido al año pasado aquí, que marcamos en los primeros cuartos y acabamos con mucha presión, que tenemos que defender mucho el área. Creo que evolucionamos un poco, que tuvimos alguna, salimos un poco más de esta presión, y estamos evolucionando, es una buena señal. Pero sí, la efectividad en el fondo pues se ha notado.
I ara escoltem el tècnic local, el tècnic del Club Deportiu Terrassa, el Xavi Torres.
Correcte, al final és el que els deia ara, no els hi puc retreure res, jo penso. I hi ha un dia cada mil que la bola no vol entrar, bueno, autocrítica, doncs potser hem de definir més bé, però la creació ha estat bé, en defensa també hem estat bé, perquè al final no ens han tingut pràcticament ocasions, ens han marcat una ocasió aïllada, i com a mínim els dos últims quarts han sigut a la seva àrea, poc més.
Doncs fins aquí el repàs del que ha donat a ser aquest cap de setmana. Déu-n'hi-do la quantitat de coses que han succeït, i la veritat és que doncs amb un regust una mica amarg amb alguns esports, tot i que doncs tenim algun resultat positiu que fan doncs que el cap de setmana doncs no acabi de ser del tot dolent. Aquesta tarda a partir de les 7 a l'àrea de joc repassem més àmpliament tota la jornada del cap de setmana. Que vagi bé, bon dia.
Gràcies, Miqui, per aquesta àmplia informació esportiva d'àmbit local. Pel que fa a l'esport més general, el Barça ha vist com a la primera divisió els seus perseguidors se li acosten. Després de l'empat a 1 de dissabte al Banda Metropolitano, el Madrid va guanyar 1-2 al camp del Getafe i el València es va imposar ahir al camp del Betis per 3-6. Ara mateix el València està a 4 punts del Barça i el Madrid, que és tercer, està a 5 punts. S'encenen les alarmes a Girona després de la nova derrota, tercera derrota consecutiva al Montilivi, ahir davant del Villarreal, 1-2. Dels últims 18 punts possibles, el Girona només s'ha pogut endur 2 i s'apropa perillosament a la zona de descens. Ahir també en futbol, a la segona divisió A, el Nàstic surt de la zona de descens amb una golejada al camp del Córdoba pel resultat d'1-5. I recordin que tenim aquesta setmana Champions. Tenim Champions amb la participació dels representants de la Lliga Espanyola. El Madrid juga demà al Bernabéu contra el Tottenham anglès. El Sevilla juga a casa de l'Spartak de Moscou a Rússia, mentre que el Barça jugarà dimecres contra l'Olympiacos grec. És la previsió d'aquesta setmana esportiva. Per cert, tenim waterpolo femení. El totpoderós Club Natació Sabadell, que s'ha proclamat aquest cap de setmana campió de la Supercopa femenina de waterpolo, batejada com Supercopa Iberdrola. Les de Sabadell han guanyat totes les edicions disputades fins ara d'aquesta competició. Derrotaven la Sirena Mataró per 10-5 en la final disputada a València, tot i que han hagut de remuntar l'1-4 advers amb què acabava el primer quart. Enhorabona, doncs, a les jugadores del Club Natació Sabadell per aquest nou títol, en aquest cas de la Supercopa d'Espanya de waterpolo. Ho deixem aquí, acomidem el primera hora d'avui, d'aquest dilluns 16 d'octubre, amb una temperatura a Terrassa de 17 graus. Tornem demà, com sempre, a 2:15. Eva González, des del control de sous, ha parlat Francesc Novell. Bon dia. Bon dia.